Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joaquim Albalater. Continua escalant el conflicte diplomàtic entre Israel i Espanya, coincidint amb la visita oficial de Pedro Sánchez a la regió. El president del govern espanyol ha obert la porta a reconèixer unilateralment l'estat de Palestina. Ho ha fet des de la frontera entre Gaza i Egipte, on ha acabat aquest divendres, volem dir, la seva gira pel Pròxim Orient com a president de torn de la Unió Europea.
The momentum has come.
Ha arribat el moment per la comunitat internacional, especialment per la Unió Europea i els estats membres, de reconèixer l'estat de Palestina. Crec que seria valós, seria important, si molts membres de la Unió d'Estats Europeus ho fem conjuntament. Però si aquest no és el cas, per descomptat, Espanya prendrà les seves pròpies decisions.
Al seu costat, el primer ministre belga, que serà el pròxim president de torn de la Unió Europea, també ha condemnat l'acció militar israeliana a Gaza. El ministre d'Afers Exteriors israelià ha reaccionat acusant Espanya de donar suport al terrorisme. I el seu homòleg espanyol, José Manuel Álvarez, ha convocat l'ambaixadora d'Israel a Espanya. Ho explicava així a Televisió Espanyola.
Para que dé explicaciones por las inaceptables y falsas acusaciones que el gobierno de Israel ha vertido al presidente del gobierno y al primer ministro belga, que son especialmente graves.
Aquest dissabte continua la treva de 4 dies pactada entre Palestina i Israel. Les últimes hores s'han alliberat 24 hostatges segrestats per Hamas i una quarantena de joves i dones palestins que Israel tenia empresonats. Més notícies. Pedro Sánchez avala la primera reunió entre Junts i el PSOE amb verificador internacional que s'ha de fer abans no s'acabi aquest mes de novembre. Per primera vegada, el president espanyol admet la utilitat del mediador i ho justifica per la gran desconfiança que hi ha entre els dos partits. Mentrestant, la Fiscalia demana fins a 27 anys de presó per a 8 CDRs. El Ministeri Públic els acusa de pertinença a organització terrorista, estralls i tinença i fabricació d'explosius. Per a 4 acusats més, demana 8 anys de presó només per terrorisme. Les defenses dels encausats denuncien que la judicatura continua maniobrant per criminalitzar l'independentisme. El Banc d'Espanya no descarta que la zona euro entri en recessió tècnica pel fort alentiment de l'economia. L'autoritat bancària europea adverteix d'un increment de la morositat en les economies amb més préstecs a tipus variable. I un terç dels assalariats cobren menys de 1.440 euros bruts al mes, segons l'Institut d'Estadística. Són més de 5 milions de persones a tot l'estat. A Catalunya, el salari mitjà és de 2.281 euros bruts al mes, uns 150 euros per sobre de la mitjana espanyola.
Cuando comenzaron los ensayos, todo era muy bonito. Almorzábamos juntos.
El lliure de Montjuïc acull en 3 úniques funcions el muntatge La possibilitat de la ternura, de la companyia xilena Teatro La Resentida. Un muntatge sobre el patriarcat i les noves masculinitats dirigida per Marco Lallera i Carolina de la Maza. Ens ho explica la Marta Vives.
El muntatge està protagonitzat per un grup de 7 joves xilens d'entre 14 i 18 anys que han decidit resistir-se al mandat cultural que els imposa ser agressius i autoritaris i s'embarquen en la construcció de la seva pròpia masculinitat enfrontant-se a la por de ser insultats, humiliats i marginats. Es pot ser home i tendre a la vegada? Es pregunten. El relat s'ha creat a partir de testimonis adolescents que van participar en diferents trobades i tallers i se centra en la seva diversitat. Joves que es pregunten què significa ser un home o una dona en un món on la masculinitat té efectes molt reprimits. Un espectacle amb un punt poètic, probablement induït per aquesta reivindicació de la tendresa amb escenes que s'acosten a la dansa o a l'expressió corporal. La possibilitat de la ternura es va estrenar al setembre a Alemanya, ara es pot veure a Barcelona i al desembre arribarà precisament a Xile.
Als esports, Xavi Hernández ha exculpat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente de la lesió de Gavi en la prèvia del Rayo Vallecano-Barça de Lliga d'aquest dissabte. L'entrenador blaugrana ha descartat Ter Stegen per lumbàlgia i ha confirmat la titularitat d'Iñaki Peña. De Jong, per cert, ha entrat en la convocatòria. La 14a jornada de primera s'ha obert aquest divendres amb l'Alavés 3, Granada 1. A segona, l'Espanyol rebrà diumenge l'Alcorcón. Els blanquiblaus recuperen Puado i Pol Lozano, ja refets de les seves lesions, però mantenen les baixes de Víctor Ruiz i Melamed.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies, el programa sobre les dones que cada cop escolten més homes.
Hola, bona nit. Volia fer un comentari que era conscient. Et creues amb una noia, amb una dona. Canvia de vorera.
Bona nit, com estàs?
Molt bé. Ja, preparada per dutxar-me, però avui escoltant la Montse.
Home, truca'ns net sempre, eh? Xavier, bona nit.
Com soc Lluís Xavier. Soc.
Ai, Lluís Xavier, doncs Lluís Xavier.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. El programa per a les persones amb les orelles netes de prejudicis.
Vaja, l'enveja de totes les veïnes.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
Moltes gràcies.
Endometriosi, càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Diumenge 17, la marató.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Cavalca l'íntima veu del poema que no he dit. De Totes les poesies i un llibre més, d'Antoni Corunzo. 80 anys del seu naixement. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Atentos, atentos, es genial, mirad.
¡Qué susto!
¿Tú qué se supone que eres?
Un palo, bobo, para pegar a los bichos.
Eso es simplificar demasiado.
Tenéis razón, chicos, así.
¡No, suéltame! ¡Au!
Vaya, por fin las cosas nos vienen rodadas.
Seguim a la finestra indiscreta.
Was a bug, little bug, hardly there.
Té veu de baríton.
How he felt, what he dreamed.
Ha treballat moltíssim amb la Pixar.
Without any evidence, his claws were ready. He was full of confidence. Some people haven't any. Didn't have much common sense.
I a més us canta The Time of Your Life.
Jesus knew that he'd come through with the time.
Una pel·lícula on el dolent tenia la veu de Kevin Spacey. Era una pel·lícula que es deia... Te'n recordes de Bitxos, de sí?
Sí, sí, sí que me'n recordo.
És Bitxos. Mm-hmm. El mateix any que Woody Allen, que també és un dolent, però era el bo de Hormigaf, que va
coincidir...
Són
del mateix any, és veritat.
Però sí, sí. La gent se'n recorda d'aquests dos títols,
sí,
ja.
Sí, més o menys.
Es va fer una mica la competència. Bueno, escolteu, Randy Newman es diu. No us ho perdeu. Fill d'Irving, cosí de David Newman i Thomas Newman, nebot d'Alfred Emil i Lionel Newman, i... autor de les músiques i cançons de Toy Story, de Monstruos, de Cars, en fi, però també Ragtime, El Mejor, Avalon, Los Gatos No Bailan, Història d'un Matrimonio, bonica pel·lícula.
Molt maca, sí.
I James el Melocotón Gigante. Per què? Per què tot això? És que, amigues i amics, Randy Newman fa 3 anys que no fa res, perquè ja està fins al monyo. I perquè per fi va guanyar 2 Oscars, que li va costar anys i anys i anys i anys. I perquè... el dia 28 tindrà 80 anys. Així hem començat la segona part de la finestra indiscreta, amigues i amics, sense l'Alfons, sense la Sílvia, però han currat pel programa.
Sí, i tant.
Pues fem-hi els honors, no? Amb l'Oriol, evidentment, i Desi de Fez, especialista total, i el Guillem Marí, que ens ha ajudat també a aprendre a fer una miqueta de cinema. Recordeu, facebook.com/finestraindiscreta@catradio.cat i el Twitter, @finestracr, és la manera de participar al programa. Per exemple, quan arriba el moment de jugar a la banda sonora Enigma. Comença la segona part, com sempre. I l'Alfons, la setmana passada, ens va deixar aquest regalet.
El crimen no requiere un fantasma salido de una tumba. En Nueva York tenemos crímenes sin la colaboración de duendes o demonios.
Ahora está muy lejos de Nueva York.
El asesino... es un hombre de carne y hueso, y yo voy a descubrirle.
Doncs no t'ho perdis. Deia, no perdeu el cap intentant esbrinar-la. L'enigma no és profund, encara que molts pensin que sí. Pel director i la prota, sempre és dimecres. Però, alerta, pel compositor, sempre és Nadal. No et sona de res, Desi? Te gusta mucho.
Però és que saps que a mi...
Jo... T'agrada molt. T'agrada no sé. Molt. Perquè, clar, vull dir, no perdeu el cap perquè tallaven caps en aquesta pel·lícula. L'enigma no és profund perquè ell no és... La gent li diu sempre Johnny Depp.
Vale, ja
però
sé
és
quina és.
Johnny Depp. I no Deep, no? Perquè el director i la prota sempre és dimecres, sí. Perquè Burton, miércoles, Adams a Netflix, sí. I Cristina Ricci, naturalment,
també.
No? I per compositor sempre és Nadal, perquè és Elfman.
Mm-hmm. Dani Elfman. Està molt bé, l'Elfman.
La resposta correcta és Sleepy Hollow, de Tim Burton, del 1995, amb música de Dani Elfman. Però, clar... Han fallat moltíssim, moltíssim, moltíssim.
Era, no era fàcil, eh?
No era fàcil. No t'ho perdis. La pregunta extra, la que dona un punt suplementari, deia... Per què hem de retrocedir a l'època dels dinosaures per trobar una versió alternativa? I va, i resulta que han descobert una cosa que l'Alfons no tenia previst, i és que realment van trobar uns dinosaures al Pol Nord, sense cap, a un moment donat, i els van batejar Sleepy Hollow. I, per tant, els que han dit això ho hem donat per bo, però l'Alfons el que deia és retrocedim als dinosaures, i resulta que Jeff Goldblum, un dels actors de Jurassic Park, a l'any 80 va fer una TV movie que es deia...
Que també eres deia Sleepy Hollow, no?
Sleepy Hollow, sí, mira, efectivament.
Que tio, l'Alfons.
De tota manera, tenim 23 encertants, i només de l'1 al 23, un o una, s'emportarà el CD, el DVD i el llibre de cada setmana. De l'1 al 23, de 5?
7.
El número 1?
7.
El número 7, senyores i senyors, preparats, que és... Robert Bellaubí, amb el cap. Felicitats! I em toca. Us proposaré una banda sonora enigma nova, molt fàcil, però bé, a veure que... Atenció, eh? Us ho explico, donaré una pista, vale, molt bé, i faré la pregunta plus, i sentireu la cançó. Molt bé. Heu de donar la resposta correcta per potser optar a tenir el premi. I si responeu a la pregunta plus, a més un punt més. Però us obligo... Si voleu participar al concurs d'aquesta setmana, a banda d'intentar respondre bé quina és la pel·lícula, ens heu de dir quina és la pel·lícula que més us ha fet riure i quina és la pel·lícula que més us ha fet plorar. Si no ens dieu quina és la pel·lícula que us ha fet més riure i quina és la que us ha fet més plorar, encara que encerteu, no puntuareu ni entrareu al concurs. Val? D'acord? La propuesta es aquesta.
Esos trajes de viaje que llevan todos.
Los nuestros, desde luego.
Bueno, una leve demora en mi misión no es cosa grave. Quiero demostrar a todos que nada ha cambiado en Austria.
Climb every mountain, search high and low, follow every byway, every path. Climb every mountain, ford every stream, follow every rainbow, till you find your dream.
No és Santa Teresa, eh? Però us dono la pista. No eren draps, però els vestits eren moda escarlata, fets... amb cortines. No eren traps, però els vestits eren moda escarlata, fets amb cortines. Quina és aquesta pel·lícula, senyores i senyors? I recordeu, també ens he de dir quina és la que més us ha fet riure i quina és la que us ha fet més plorar. I una pregunta plus... Qui cantava en aquesta pel·lícula que cantava sempre quan altres no cantaven?
Dear, all of you can
Repeteixo la pregunta plus. Qui cantava en aquesta pel·lícula que cantava sempre quan altres no cantaven? facebook.com/finestraindiscreta@catradio.cat/finestracr.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana, Face to Face, Buenafuente i Mr. Berto.
És un sueño.
Ràtzia de videojocs del cinema, l'experiència del Waterloo napoleònic, Santa Teresa on the Rocks i més de 80 raons per maridar Randy Newman amb Little Richard.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Yo no soy como los otros hombres.
Doncs ja, perquè hem tirat aquesta promo, perquè ja ho hem fet tot, excepte la Santa Teresa on the Rocks i, bueno, encara estem maridant a Randy Newman i Little Richard, o sigui que poca conya. Estimada Desi, anem a parlar d'una pel·lícula que no hem vist. Això no es pot fer, oi? Que no es pot fer? No es pot,
no
s'ha de fer,
bueno,
no?
També bueno, és part de la feina, avançar
no,
coses.
No, és que sí. em fa mandra. La nova pel·lícula de Disney.
Tus deseos de rosas.
Hola.
La gente me da sus deseos y yo concedo los que sé que son buenos para rosas.
¿Algunos no se concederán nunca?
Digamos que la mayoría.
Merecen más que...
Yo decido que se merece cada uno.
Les pitjors crítiques que he llegit últimament d'una pel·lícula de Disney són per Wish, de Chris Buck i Fountain of Youth Sunkana. Celebrant els 100 anys de la Disney, el millor que han dit de la pel·lícula és que, en lloc de celebrar els èxits anteriors, estan adoptant només els tics del consumisme i del mal gust actual. Què vols que et digui?
Em fa molt... A mi em dona pena, sí. Perquè la veritat és que jo sóc bastant fan de totes aquestes últimes. Vull dir, a mi, per exemple, Encanto m'agrada moltíssim i molta gent la critica i a mi em sembla una passada aquella peli. Amb el que jo no sé... Jo primer comprovaré.
D'acord.
Aquest cap de setmana directa.
Corramos un estúpido velo. No he dit res en absolut. No, res en fans. Visca el cinema familiar com aquesta pel·lícula.
Soy Jason. Soy tu padre.
No puedes quedarte.
Me quedaré todo lo que quieras.
¿Crees que va a quedarse? Me da igual. ¿Crees que puedes aparecer, decir que lo sientes y que todo va a ir bien?
Tu madre no quiso que me quedara.
¿Ella te dijo eso?
Yo ya lo sabía.
Pero ni siquiera lo intentaste.
Sembla una pel·lícula de Marisol Desi, es diu Scrapper. Va de nena abandonada per mare que s'ha mort i per pare que se n'ha anat i que viu sola, fent veure que viu amb un tiet que és un amic que falsifica la cosa davant de la Seguretat Social anglesa, i que de cop i volta torna el pare i vol manar. I tu dius, ara això serà com una pel·lícula de Ken Loach i parlaran un slang horrorós i seran tots alcohòlics i...
I serà molt dramàtic.
I serà dramàtic. Doncs és... No. És Eduardo Manos Tijeras. Totes les cases pintades de colorins, tot és net, la gent parla un anglès com si fossin a la Royal Shakespeare Company. És un munt d'il·lusió absolutament total i una pel·lícula dirigida per una dona, Charlotte Regan, es diu Scrapper.
A més, premiada a festivals.
Molt premiada a festivals, no? Però... té visió i talent, aquesta senyora, però realment no saps exactament què t'està explicant i per què t'està explicant d'aquesta manera. Quin sentit té? No té res a veure amb la realitat, en absolut, no? O sigui que ara resulta que posem Scrapper una banda i una altra pel·lícula que parla del mateix, i és espanyola, i es diu El amor de Andrea.
¿Quién es ese?
Es papá.
¿Por qué no vamos a verle?
Papá ya no nos quiere.
Algo le habrá pasado. Te quiere seguro.
Tu padre se ha ido. De la que está aquí cuidando de vosotros soy yo. Pero tú lo querías.
Quiero ver a papá.
Yo también. Que tu padre no quiere verte. Tienes que dejar de hacerte daño, cariño. Tienes que dejar de soñar.
Yo no puedo adivinar qué dragones te silban.
Amb música, cançó de Tusta Morla, amb Lupe Mateo, que està bé, aquesta noia està bé, amb Manuel Martín Cuenca dirigint, Caníbal, l'autor, la hija, i la cara que fas és de Bueno, me siento abandonada por mi padre.
No. A mi el que em passa amb aquest director és que totes les seves pel·lis, com d'inici, el plantejament m'interessa i crec que realment és com molt coherent amb les històries que vol explicar, però la manera que té de treballar la emoció a mi no m'arriba de cap manera, perquè una cosa és que sigui una emoció continguda, però que hi sigui. I a mi sempre em va explicant i el seu relat com que penso, bueno, ha fet un esforç a la construcció dels personatges, és una pel·lícula pensada, és una pel·lícula que sents que és honesta, però no m'arriba de cap manera, es crea com una barrera i em costa molt implicar-me a les històries, però em passa amb pràcticament totes les seves pel·lis i amb aquesta que és un personatge que és un adolescent, que surten nens, que són emocions com molt, molt primàries, no? De la búsqueda de l'afecte del pare i així, em va deixar molt freda i no sé, i sempre em genera aquest tipus de conflicte.
Per exemple, escoltant-lo potser arribarem a algun lloc millor, no?
Te voy a contar tu película, es decir, te voy a contar cómo he vivido y visto yo.
Eso es muy interesante.
Un momento del amor de Andrea, es decir, esta historia de una adolescente, podemos decir, con un hermano más pequeño, en la que la primera escena de la película es la jornada teóricamente familiar, pero en la que solo hay una hermana y un hermano. No hay ni un padre ni una madre que no aparecen en ningún momento por allá, ¿no? En un momento dado se habla de la fides romana y permites redescubrirnos, que es esa lealtad de los responsables hacia las personas que dependen de ellos, ¿no? Y entonces acabas diciendo, sí, pero aquí la única que vive la lealtad es la hija.
La hija, sí.
O sea, es la... Y por eso la película se llama El amor de Andrea, porque aquí parece que la única persona que tiene una visión clara de lo que es el amor es esa hija que quiere a su padre y quiere a su madre y no le dejan quererlos.
Sí, sí, es fíjate, los adultos, yo me doy cuenta, yo creo que tengo una mala opinión en general del mundo adulto, quizás por todas las cosas que hacemos, somos capaces de hacer de todo, ¿no? Porque un niño no es racista, se acaba convirtiendo en racista. O un niño no es doctrinario, se acaba convirtiendo en doctrinario. Pero sí, tengo una mala opinión de los adultos, porque al final resulta que entramos en dinámicas tóxicas, protegiéndonos a lo mejor de nuestro corazón y... Que encima de las cuales acabamos no siendo conscientes. De hecho, en muchas ocasiones tenemos que ir a terapia para poder hacernos conscientes de esas dinámicas y cambiarlas, porque nos están haciendo daño, ¿no? Y nos están surgiendo en forma de dolor y de malestar. Sin embargo, los jóvenes y los niños creo que están construyendo su vida. Son más puros en ese sentido y se hacen más preguntas.
Y por eso hay una escena que a mí me parece de las más bellas de la película, del amor de Andrea, en la que vemos sentados en un muro a Andrea, al chico con el que tiene una amistad, que es un poco más de amistad, y que el chico de su edad y tal, y el hermanito pequeño... Y dices, pero si esta es la familia.
Esa es la familia.
Esta es la familia.
Esa es la familia, la familia que están construyendo, ¿no? Entre ellos, sí. Entre los hermanos y Andrea y su amigo, sí. Y eso es claramente, hay una muy consciente de rodando esa secuencia y otras, y el final, que no lo vamos a desvelar.
No, claro.
Que era, que esa es la familia que ella tiene a su lado y acaba siendo consciente que es la suya. Hay algo muy importante de lo que has dicho que yo creo que es muy significativo y es que en ningún momento, viviendo en la situación en la que podría considerarse eso a sí misma o a sus hermanos, no quiere ser una víctima. O sea, ella quiere enfrentarse a los respuestos y en ningún momento se autovictimiza ni se mira el ombligo. Entonces siempre es como que sí, tiene un problema, tiene un drama, tiene una necesidad, pero lucha por conseguirlo y luego la vida continúa y continúa con sus hermanos y ella hasta cierto punto es feliz.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Hem dit sempre que s'estrenen tantíssimes pel·lícules que és impossible pràcticament donar paraula a tothom i durant molta estona. I bé, sí que volíem, com a mínim, escoltar Manu Martín Cuenca amb aquesta pel·lícula inconvincent, però que, bueno, té personatges que poden interessar. La veritat és que s'estrenen masses pel·lícules que no s'haurien d'estrenar. I no s'estrenen pel·lícules que s'haurien d'estrenar i que no s'entén què passa amb elles. Una és La Mesita del Comedor, de Calle Casas,
amb David Pareja i Estefania de los Santos, una pel·lícula que... Bueno, ara parlarem amb ell, perquè l'Alfons el va pillar, també ens el va deixar preparadet, perquè és una pel·lícula incomprensiblement despreciada en aquest país, el nostre. Tu deixi... Com t'ho expliques? O sigui...
Jo no he vist la pel·li encara. La veritat és que no l'he vist.
És que no es pot...
Però sí que és veritat que per tot el que he llegit i per tot el que... Bueno, perquè és una pel·li que ha fet molt soroll, ha guanyat molts premis a festivals de cinema fantàstic a tot el món, crec que té dues coses que a vegades són contraproduents una mica amb la idea d'estrena comercial. Una, que realment és una pel·li molt petita, molt independent i feta amb pocs recursos, i és veritat que s'estrenen poques pel·lis, i això podria ser un factor. I l'altra, que és una pel·lícula de terror i de comèdia també, però crec que té un plantejament una mica extrem i a vegades les distribuïdores no arrisquen amb aquest tipus de pel·lícula. No hauria de ser així, perquè hem d'estar obert a tot tipus de propostes i de gèneres, però per trobar-li una explicació podria anar per aquí. Però ja dic, no he vist la peli, vaig veure l'anterior del Calle Casas, que es deia Matar a Dios, i era una pel·lícula que funcionava molt bé, però aquesta no l'he pogut veure encara.
Us puc dir que felicito el Festival de Molins de Rei, perquè es van atrevir a programar-la i ha guanyat el festival, com està guanyant a tot arreu.
La Setmana de Terror de Sant Sebastià també, sí.
Al Cinema Girona, la setmana que ve, a partir del dia 30, cada nit la faran, i això ho anunciem a Terrassa l'altra setmana, però falta distribuïdor, falta plataforma, falta estrena en general, falta de tot, i és molt interessant sentir el que diu Calle Casas amb l'Alfons.
Y les aseguro que esta mesa, por diseño y por su nivel, les va a cambiar la vida a mejor. Les va a aportar felicidad al hogar.
Es una mierda.
Doncs és la pel·lícula que hem anat mencionant aquestes darreres setmanes amb entusiasme Fausto Fernández, a l'Àlex Gorina, jo també, i finalment tenim aquí el director, el Calle Casas, director de La Mesita del Comedor. Benvingut a La Finestra i moltes gràcies.
Gràcies per convidar-me. La veritat és que content d'estar aquí.
Doncs bé, d'entrada, felicitats per la quantitat de reconeixements que ja porta la pel·lícula. Heu triomfat ara a Molins, però què més heu aconseguit? Que comentaves l'altre dia i una barbaritat.
No, la veritat és d'aquelles coses que assumies que passin, però costa molt, i sobretot amb una pel·li. Pensa que La Mesita del Comedor és cinema independent low cost, fet a casa, està fet en un pis de Terrassa d'una amiga meva, i que a partir d'una cosa tan humil com és aquest projecte, pues que vagis per tot el món, ja portem, no sé si 25 països per als millors festivals de gènere del món, i a més reconeixements en gairebé tots els festivals on passem, i amb unes crítiques excepcionals, i veient com el públic de terror l'accepta, es traumatitza, i et diuen que potser és la pel·li més cruel que han vist mai, doncs són tot per mi, per la gent que hem fet La Mesita, doncs paraules que et pots imaginar que t'omplen.
Home, jo et dic una cosa, sense entrar, evidentment, en la pel·lícula, perquè la gent la pugui descobrir, però...
A més, és de fàcil spoiler, La Mesita, la veritat.
Sí, això intentarem no comentar res, però només et dic que jo he sigut pare a l'estiu, i ho vaig passar... Fatal, no? El següent. Sí. Però també m'ha sorprès quan ara has vingut i m'has dit que ets una mica claustrofòbic, i he pensat, ostres, si hi ha una pel·lícula claustrofòbica... Ja no parlo del pis de la teva amiga Terrassa, pobra, que és un pis molt maco, sinó de planificació, és... Vaja, sembla que et posis en prova tu mateix.
Bé, la idea de La Mesita era explicar una història que realment a qui la vegi el traumatitzi, que l'experiència sigui fortíssima. Llavors, jo que sóc claustrofòbic, com bé has dit, el que volíem era filmar d'una manera en què et quedessis enganxat a la pantalla, molts primers plans, foscor, però sense caure en els clichés típics de cine de terror, perquè La Mesita no és una pel·li de terror. No. És una pel·li terrorífica, però per altres històries.
Sí, sí.
Perquè realment, sempre ho dic, a La Mesita no hi ha ni monstres, ni fantasmes, ni fets paranormals, ni és gore, que no s'esperin veure molta sang, perquè no n'hi ha.
Ni pujades de volum.
Ni pujades de volum, ni sustos, res. Mm. No passaran por, serà pitjor.
Sí.
El que passes és angoixa, tensió... et quedes en xoc, no et pots creure que aquesta història te l'estiguin explicant, i això tan potent és el que ens està fent a l'èxit en festivals. Estem competint amb pel·lis amb pressupostos infinitament superiors, però poses la nostra petita mesita en aquest públic de terror que està acostumat a tot i els sorprèn i els deixes absolutament cau.
M'imagino que en algun lloc del món, en algun moment, han passat coses similars.
No, no sé. Et puc explicar exactament l'origen, perquè és spoiler.
Clar, clar.
Però el que explica la mesita del comedor és que el més terrorífic que ens pot passar a nosaltres no és que et vingui un monstre a casa i et mengi, perquè això no passarà, sinó que el destí sigui supercruel i la vida et foti un cop de puny a l'estómac que no tingui solució. I això és el que explica la mesita. És una cosa que ens pot passar a qualsevol de nosaltres si tenim molt mala sort. És una història concreta, però hi hauria milions d'exemples de persones que, com tu i jo, ara estem aquí normal parlant, però surts i et passa alguna cosa i la teva vida se'n va en orris i coneixes el que és l'infern real. A la mesita no és una pel·li de terror pròpiament dita, ni amb el llenguatge de terror, però és una pel·li terrorífica sense artificis. Allò és tot realitat. Llavors, això és el que fa que la gent que veu la mesita surti, pues, com has explicat tu mateix, pues, traumada. A sobre, posem algunes dosis d'humor negríssim, del més negre potser que mai has vist, que fa que encara l'experiència sigui més traumàtica o més estranya, perquè hi ha moments de molta contradicció.
Però, clar, l'altra gran pota és la d'Estefania, que la veritat és un descobriment, no? I aquesta veu, aquest riure... bé, parla'ns d'ella, vaja.
Bueno, a veure, jo estic hipercontent amb tot el càsting. La veritat és que els productors, a part de total llibertat, em van aconseguir els actors, i en aquest temps tan reduït que jo volia, i l'Estefania per mi era clau. Per mi era una... Jo no la coneixia personalment. De fet, jo vaig contactar amb ella per Instagram. Ella estava vivint a Mèxic, fent projectes a Mèxic. Em va dir... Jo li vaig dir, mira, d'aquí 3 dies hauries d'estar a Barcelona, a Terrassa, perquè comencem a rodar una pel·li. Sense conèixer-la de res, em va dir, impossible, jo estic a Mèxic, estic en un projecte. Però diu, envia'm el guió. Li vaig enviar el guió, s'ho vaig llegir aquella nit, i em va enviar un WhatsApp el dia següent insultant-me. Els primers 30 o 40 segons del WhatsApp són insultant. Estàs...
I amb aquella veu, a més a més.
Amb aquella veu, però insults molt bèsties d'una persona que no coneixes.
Yeah.
I seguida em va dir, és la història més potent que he llegit, la vull fer, vaig cap a Barcelona. I així va ser com l'Estefania va vindre aquí, i és un animal interpretatiu. Per mi, una de les millors actrius que jo he vist mai, i no t'estic parlant a nivell nacional, t'estic parlant de sempre.
Un parell de preguntes incòmodes. La primera, molta gent, això, n'hem parlat aquests dies, una pel·lícula que està sent premiada a tot arreu, la pel·li fantàstica més premiada de l'any,
sí, pràcticament. Sí, actualment és la premi de cine de gènere més premiada de l'any a nivell mundial.
Doncs imagina't. S'està veient a molts països, però aquí... estem encara pendents. Com està la cosa?
Aquest país és el més fotut. Jo ara porto uns quants darrere, i aquest país... jo crec que cada vegada som més políticament correctes, i jo he fet una pel·li políticament incorrecta que va contracorrent de tot el que s'està fent, entre altres coses, perquè jo sempre ho dic, o sigui, a nosaltres recursos econòmics tenim poquíssims, però el que sí que tenim, que els hi passem la mà per la cara a qualsevol producció de plataforma i d'això, és la llibertat. Llavors aquesta llibertat realment no està acostumada a la gent que decideix. El públic sí, el públic li mostres històries tan contundents com la mesita i la pot arribar a acceptar, però els que decideixen els hi costa més, perquè són molt més conservadors. Llavors aquí ens falta distribució, hi ha alguna distribuïdora interessada, però realment està costant moltíssim, i a tema plataformes i això ja es veurà si alguna de les plataformes que aquí coneixem pues la vol. És així, és com Televisió de Catalunya. No sé si entrarà en una pel·lícula com La mesita del comedor, ojalà sí, perquè realment és una pel·li catalana feta per catalans, que està portant el nom del cinema català a tot el món, portem molts països, i per què no fer històries diferents o recolzar històries diferents i contundents com La mesita. Sé que ara no és la moda, ara la moda és un altre tipus de cinema més intimista, més maco, diguéssim, però hi ha una sèrie de gent com jo, que som catalans, que som directors de cinema català, que portem altres idees, portem originalitat, portem contundència, també és veritat, però necessitem recolzament. La nostra idea era estrenar les Sitges i no va poder ser, uh-huh. I allà, pues, bueno, se'ns va trastocar tot.
Aquesta era la segona pregunta incòmoda que t'havia de fer. Sitges abarca una programació molt àmplia. Costa d'entendre que una pel·li catalana i diferent i potent no hi càpiga.
Sí, sí, et dic, o sigui, és, per mi va ser superdolorós. Jo he parlat perquè tinc molt bona relació amb l'Àngel Sala, que és el director del festival. No la van voler, és així, i és una ferida, pues, que realment la porto oberta, per molt que hem guanyat molt i ara va molt, molt bé. Sitges per mi és casa meva, és com per un culer jugar al Camp Nou. Si no pots jugar al partit, pues et quedes xascat, i per mi Sitges, l'auditori, és lo màxim, i porto molts festivals a sobre, i m'hagués encantat ensenyar a la Messi del Comedor el que considero que és el meu públic, perquè jo sóc públic de Sitges també.
Doncs Cai, escolta, seguirem pendents. El dia que s'estrena sí que es pot veure alguns llocs, no? El dia 30.
Sí, ara encara estem de recorregut de festivals, però sí que, i això ho sé d'ara, el 30 de novembre s'estrena als cinemes Girona a les 10, estarà tota la setmana, perquè farem com gairebé com bolos, o sigui, no farem una estrena estàndard a saco, o sigui, qui la vulgui veure a pantalla gran, la millor opció és cinemes Girona a partir del dia 30, a la Meseta del Comedor, i després farem una altra estrena a Madrid, però encara no tenim el dia concret, i si això funciona, doncs veurem si més endavant fem una estrena estàndard. La peli més terrorífica i cruel de l'any és catalana. Es diu La Mesita del Comedor, es va fer a Terrassa, i espero que el recolzament que hem tingut a l'estranger, pues, el tinguem aquí, tant en mitjans de comunicació com en les mateixes xarxes d'aquí.
Pues per nosaltres no quedarà. Calle Casas, felicitats de veritat per la pel·lícula, i va, a seguir lluitant perquè arribi el màxim possible.
Pues moltíssimes gràcies.
Jo només afegiré que no entenc lo de Sitges i no ho puc entendre de cap de les maneres. Felicito els de Molins, que van tenir l'encert de programar-la i va guanyar. I no entenc que no tingui distribuïdora, no entenc que no tingui televisió, no entenc que no tingui plataforma. I em semblarà molt burro qui no corri primer a aconseguir aquesta pel·lícula i a donar-li l'oportunitat que mereix de ser. Ja està. Vull dir, no puc dir-ho més clar i més alt.
No, jo no puc dir res, ja sí, ho has dit molt clar i moral.
Doncs, amigues i amics, la proposta és aquesta, i és la nostra aposta. A córrer!
¡Sois brujos! ¡Mentís! ¡Estáis mintiendo! ¡Estáis mintiendo! ¡Estáis mintiendo!
Meigas, cinema i la finestra indiscreta.
Hola, papá. ¿Qué tal la cabeza?
¿Cómo está el banco?
Destrozado.
Mi cabeza tampoco está muy bien.
No puedo comprender lo que ha pasado. Joe, la mitad de las transacciones no figuran en los libros.
Yo no llevaba las cuentas, sino él. En la cabeza, en el bolsillo, en el dorso de sobres. Yo solo respondo de la caja.
Tienes razón. La mayoría de las operaciones no están en los libros. ¿No conoces las nuevas normas?
Ni las nuevas ni las viejas. ¿Por qué?
Habrá problemas y tendremos que afrontarlos. Pueden denunciarte por 22 delitos y cada delito supone un año de cárcel.
¿Por qué? ¿Qué he hecho de malo para merecer 22 denuncias?
Se llama malversación de fondos.
De la mateixa manera que la Desi ha començat la seva intervenció en el programa d'avui fent la seva recomanació, redescobriment especial, com cada vegada que venen, vull dir vosaltres, els tertulians i les tertulianes, els oients us demanem que ens ajudeu a farcir el programa en el sentit de... Jo, mira, tinc el flash de La Mesita del Comedor i vosaltres podeu tenir el vostre flash. Doncs, per exemple, aquí tinc la carta de l'Emili. L'Emili que diu... La resposta a tot això de les pel·lícules que ens manen més, o sigui, no les millors ni les que sabem que són millors, sinó els millors records o que ens manen, vamos, que ens tenen enganxats com un drenatge de la raó, que no s'explica bé per què, jo no sé ni com ni què dir. perquè no s'explica. Ara veig que s'explicarà, eh? I no m'ho explico, però és un repte i aviam si m'explico. O sigui, molt bé. L'entrada em sembla realment brillant. Jo, si voleu, porto molts anys flipant que sempre em ve tothom parlant d'infinitat de pel·lis i sèries de mafiotes i famílies corruptes o de cinema negre molt polític i cada vegada és lo más grande y lo nunca visto. Però tots, eh? Que si el Friedkin, que si el Coppola, que si Scorsese, que si Paul Schrader, que si John Boorman o els orientals que no fan més que copiar els clàssics americans però liant la parda, que no s'entén res del que passa ni de qui és qui. M'avorreixen ja del tot, diu. Ve seguint el ritme, d'així, de tot plegat, eh? Ni que s'hagués inventat tot amb el Padrí o amb el Soprano, però a veure, tropa, que abans hi eren tots, ja estava passant, que Little Italy ja era Little Italy, i que de què va servir aquella generació dels Bogart, James Cagney, Paul Bunny, l'Scarface de Howard Hawks i altres, si els genis d'ara no confessen que els hi havien copiat tot en colorins. Jo, si voleu, us dic una que no són gàngsters, però que ja surt la merda i tota la merda del capitalisme reciclat amb Presopranos fora de la llei. Una pel·li del gran Mankiewicz que era Odio entre hermanos amb Edward G. Robinson, sensacional, i Richard Conte i Susan Hayward i Blanc i Negre i Hora i Mitja i patapam, s'ha acabat. Agafeu les del Fuller i les del Richard Brooks i les de Robert Aldrich i les de Raoul Walsh i ja teniu menú per 6 temporades. Al fons, que has de veure les de Jacques Tourneur. No el deixis massa. I ara no s'enfadin, que el César, el que és del César. Soc l'Emili Sunyer, el Clot, Zona Vella i Mafiosa.
Està molt bé.
Què et sembla aquesta carta?
No, és una molt bona carta, sí, sí.
Veure, tu no sé si has vist el d'Entre Hermanos o no, però en tot cas...
No sona, la veritat és que no.
Sí, House of Strangers era el títol original, recomanació, ara no tinc l'Alfons, no us puc dir a quina plataforma hi és, perquè ell immediatament sortiria amb la plataforma, però li demanaré i ho direm. En fi, moltes gràcies per la teva carta, us recordo que, a més, si voleu concursar, i ho he dit abans, a la pel·lícula Enigma, a banda de donar bé la resposta, heu de dir, com a mínim, la pel·lícula que més us ha fet riure i la pel·lícula que us ha fet més plorar.
I didn't ask Mr. Archer to listen to me sing, for the chorus, you know. Because if I could be that wrong about my dancing...
You sing, too?
I just told you. Probably awful.
Don't you know?
I thought I knew. But they don't seem to look at things in New York the way they do in Azusa.
How about singing us a little song? I can play the piano pretty well. I'll accompany you. All clear?
Whenever you're ready.
I'm just a woman that loved a man.
Quina pena que no cantava, estava doblada, cosa que feien amb moltes actrius. Però la veu de quan parlava sí que era d'ella, és un homenatge que li fem. A veure, aquesta senyora sí que va fer molt cinema negre de l'època d'Odio entre hermanos, Encrucijada de odios, In a Lonely Place, Los sobornados, Deseos humanos... En fi, hi ha altres coses com El mayor espectáculo del mundo, Que bello es vivir, Oklahoma... Aquesta senyora va guanyar un Òscar per Cautivos del mal... I va ser interpretada per Annette Bening en una pel·lícula de fa poc que es deia Les estrelles de cine no mueren en Liverpool. No sé si la recordes,
no,
Desi.
No, aquesta la veritat és que no.
Doncs és la Gloria Graham, que quan es va fer gran i ja no la cridaven a fer pel·lícules a Hollywood, se'n va anar a Anglaterra, va fer molt teatre i va començar a anar a fer pel·lículetes a Anglaterra i s'enamorava d'un... va passar de debò d'un noi jovenet que la interpretava a la pel·lícula Jamie Bell.
Que bueno.
I llavors, Gloria Graham... Dimarts que ve és centenària, o sigui, fa 100 anys del seu naixement, i jo li vull fer aquest homenatge perquè fins i tot va venir a Espanya a fer una pel·lícula amb José María Forqué, que es deia Tarot, amb Sue Lyon i Fernando Rey, que ja són nassos i ganes, no? En fi, centenari de Gloria Graham, que ens dona pas a uns quants aniversaris d'aquells vells, rònics, caducs, que només el Gorina treu en el seu programa i aquest senyor que ens ha escrit fa un moment glorificant. Per exemple, això.
Páguese a la orden de la señorita Josephine March $1.50 en pago del cuento titulado La mano fantasma.
He vendido mi cuento al periódico. No quiero que lo sepa nadie hasta que aparezca.
¿No será estupendo cuando lo veamos impreso?
pots imaginar quina és la pel·lícula i la història, però no sé si tens clara la versió.
És no Mujercitas, quina...
sí, clar, clar.
Quina versió, no ho sé.
Doncs la que es deia Les Quatre Urbanites. Uh-huh. Les Quatre Urbanites. Que, clar, té la gràcia la cosa, eh? Perquè és la versió que va fer George Cukor. Mm. Ha fet avui 90 anys, aquesta pel·lícula. 90, eh? 90. Joe era Katharine Hepburn, però ja tenia 26 anys.
Clar,
o sigui,
sí,
no
sí.
Muy mujercita, más bien mujer, ja dona,
sí, sí,
eh?
Sí, era més gran. I més per l'època, avui, clar.
La Amy era Joan Bennett, que ja tenia 23 anys. Mm. La Beth era Jean Parker, que ningú se'n recorda d'ella, que tenia 18 anys. I la Meg, la Frances Dee, que tenia 24 anys. O sigui, totes eren mezzosopranos, ja com a mínim, no? O sigui, hi havia aquesta versió, després hi havia la versió de Liz Taylor en color, de Mervyn LeRoy, etc. Després va venir la que a mi m'agrada més... Que
amb
la
Winona Ryder,
que és una
passada.
La de la Susan Sarandon, jo ho sento, continuo sent fan total d'aquesta pel·lícula.
I m'agrada molt mirar-la al Nadal. És aquestes pel·lis que cau sempre al Nadal.
Evidentment,
sí.
No? I després la de la Greta
Gerwig, que està,
clar,
molt,
que
bé,
està
també,
molt bé, també. Sí. És que, en realitat, les quatre tenen...
Sí, tenen molt d'encant i està molt bé.
O sigui,
sí.
Jo crec que Luis May Alcott tenia alguna cosa amb tot plegat. Sí, senyors i senyors, 90 anys de Les Quatre Hermanites. Va, anem per un altre vejestorio. Aquesta diumenge farà 75 anys.
Tomà, senyor! Gracias. Quizá volvemos a encontrarnos, D'Artagnan.
Ja està, ja ho he dit, ja sabem lo que és. Amb D'Artagnan està clar... És los tres mosqueteros, clar, mm-hmm. Però quins mosqueteros?
Mm-hmm.
75 anys fent càlculs, deu ser la del Gene Kelly. Pues sí, és la de Gene Kelly. La que va dirigir George Sidney a partir de la novel·la d'Alexandre Dumas a la Metro Goldwyn Mayer. Imagineu-vos, Gene Kelly, D'Artagnan, Van Heflin, Guy Young i Robert Coote, els mosqueters. Joan Allison, la nena. Lana Turner, la Lady Dolenta. Angela Lansbury, la reina. Angela Lansbury, la reina. En fi, coreografia i lluites de Gene Kelly. El Jaume Figueres, que és monges, va dir és la millor pel·lícula musical que no és un musical.
Ah, mira, està molt bé.
Perquè totes les lluites d'espases...
La coreografia i tot, clar.
Estan meravellosament coreografiades. El Gene Kelly fa de tot i, a més, va fer ell les coreografies.
Que
o sigui
bueno.
Que, brutal, un tecnicolor increïble, increïble. Bé, 75 anys, diumenge... Bé, teníem Les Quatre Hermanites, Los Tres Mosqueteros i nos queden los gatitos, a veure, 4, 5, 6 gatitas. ¿Cuántas noticias portas, gatito? Aquesta setmana és un gatito. Ara tu et toca comentar el que jo diré, perquè faig de... Ara faig de Sílvia.
Faig de Sílvia.
He de fer de gatito. Entens? De gatito. Bueno, ja ho hem dit abans, no? Excel·lent resultat de Napoleó el dia d'estrena, dimarts nit als Estats Units. 2,3 milions de dòlars, és a dir, una borrada de diners. Però jo no sé si...
Però jo crec que és aquesta cosa, que és la teoria aquesta de que la gent quan va al cine vol anar a veure com una peli com les d'abans, no?
Sí.
Com la sensació de que les altres les pots mirar
una
a casa. Vols una peli gran, no? I, bueno, vaig a veure l'Scorsese, ara Napoleón, sí. I crec que és una mica el truco,
bueno,
no?
Però ja sabeu el que heu de fer, produir pel·lícules cares, llargues...
Exacte, i que segur que te les produeixen,
amb
no?
Amb molts extras. Aquesta li encantaria dir-la a l'Alfons, però com no hi és, em toca dir-la a mi. Ralph Macchio, et deu
Karate
sonar,
Kid, sí.
I Jackie Chan, disposats a fer un nou Karate Kid.
Molt bé.
O sigui, no el clàssic, sinó el remake que es va fer fa 10 anys, mm-hmm. aproximadament, un altre. No saben si serà, per entendre'ns,
una possibilitat
tots
o no,
sí. Però dirigiria un tal Jonathan Entwistle, que no sé qui
jo
és.
Jo tampoc, la veritat.
I no tinc cap ganes d'anar-la a veure, de manera que aquesta te la deixo al fons i el gatito protesta. Bé, ara resulta que, no sé si recordes que l'any passat l'Òscar de millor pel·lícula de parla en anglesa, ningú se'n recorda ja, la va guanyar una pel·lícula alemanya, que era una nova versió de Sin Novedad en el Frente,
sí.
Dirigida
bueno,
per Edward
Berger.
Bueno,
i va guanyar molts altres Òscars, sí.
Efectivament, encara bé. Doncs aquest senyor encara no té guió i encara no té a Matt Damon, però diu que vol fer la nova de Bourne. O sigui, està a punt de fer la pel·lícula de Bourne sense saber si té a Matt Damon.
Bueno, no està malament.
El caso Bourne, el mito de Bourne, el ultimàtum de Bourne, el legado de Bourne, Jason Bourne i Bourne sense burro. Ara aquesta sí que m'agradarà que em la comentis. Eh? Comencen les represàlies contra l'actitud pro-palestina i antijueva de Hollywood. I estan passant coses com que Melissa Barrera ha estat expulsada de Scream. Susan Sarandon ha estat expulsada de la seva agència United Talent, que la representava, només per dir que això comença a semblar un genocidi. I Mana Dahil ha estat destituïda de l'agència CCIA, o sigui, ella era una agent que també ha defensat els palestins. I resulta que era l'agent de Tom Cruise. I ha sortit Tom Cruise i ha dit: no la podeu acomiadar, perquè si no jo marxo de l'agència. I ha sortit en defensa d'ella. Missatge de l'Alfons immediat: és the best. És the best, sí o no?
No, no, totalment. És que hauria de sortir molta més gent com el Tom Cruise. Vull dir, no només posar un tuit, no? Fer una manifestació clara, no? De dir, si no ho feu, marxo.
La qüestió no és si estàs a favor o en contra i tal. Llibertat d'expressió.
I a més, la possibilitat de fer-ho des de la cultura, amb veus que tenen molta projecció, vull dir, clar.
Bueno, a veure com acaba tot, perquè les caceres de bruixes estan posant de moda tot arreu d'una manera que fa por. Va, l'última. Paolo Sorrentino ja té pel·lícula nova, es diu Partenope. És la història de la sirena enterrada en el lloc on va néixer la ciutat de Nàpols, és a dir...
Bueno, és molt maca, no?, la idea de fer això, sí.
Sí, amb Cary Oldman, que està a tot arreu. Luisa Rainieri recupera Stefania Sandrelli, cosa que em fa...
Bueno, molt bé, sí, sí.
Moltíssima il·lusió. Hi ha Silvio Orlando, que sempre està pel mig, i rodatge a Nàpols i Capri. Mira, aquesta... Fins i tot, si no m'agrada, li perdonaré. Què et sembla?
Sí, a mi és com un director que no m'entusiasma, però m'agrada. O sigui, és com... No li trobo obra mestra, però m'agrada.
A mi és el que em passa amb Christopher Nolan.
Ja.
Que no hi trobo mai l'obra mestra, però
després... Però té mèrit, clar.
Però tinc records de coses que m'han agradat molt de les seves pel·lícules.
Totalment.
Bueno, fins aquí, senyores i senyors, els gatets.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. You love to be my baby, I
love on the back, so I love the way you treat me. Sílvia, estic esperant un WhatsApp dient a veure si he defensat prou bé l'espai, si no he quedat molt malament.
Ho has fet molt bé.
Sí? Bueno, sí. M'has ajudat molt bé.
Ara, la veu de la Sílvia és molt top, clar, té aquesta veu brutal. Però, sí.
Jo el que no podia fer era el doblatge.
No, però la teva és increïble, però la de la Sílvia és veritat que es troba a faltar perquè és
molt
passionat.
Bueno, com ara tenim la gatita, és un gatato, mira, ja el tenim, no? A veure, abans parlàvem de Retina, ara el Marc Gomàriz ens farà la presentació d'una altra d'aquestes mostres de cinema i festivals que valen la pena tenir presents.
El Dart Festival se celebrarà a Barcelona del 29 de novembre al 5 de desembre a la Sala Fenòmena, al Cinema Girona, a Disseny Hub i a The Social Hub Poblenou. Una programació especial online estarà disponible del 29 de novembre al 31 de desembre a la plataforma Filmin. Encapçalant el cartell de la programació presencial del Dart 2023, una pel·lícula sobre l'exposició més gran mai realitzada sobre Johannes Vermeer, els biòpics sobre Edward Hopper i Tamara de Lempicka, un retrat de l'escultor alemany Thomas Schutte, una pel·lícula sobre el col·lectiu artístic rus Pussy Riot, l'aventura de l'estrella de l'art islandès Ragnar Kjartansson a Moscou, un documental sobre el fundador del grup No, un col·lectiu d'arquitectes i dissenyadors radicals. La programació online inclourà títols d'èxit que arriben a Filmin per primera vegada, com Les dones de la Bauhaus, un documental sobre l'obra més important de l'escultora basca Cristina Iglesias, un retrat de l'arquitecta Lina Bobardi i una celebració de la vida i de l'art filmada per Man Ray, amb, entre d'altres, el seu amic Pablo Picasso, a la Costa Blava, als anys 30. A més, el canal de Dart a Filmin oferirà els documentals guardonats a l'anterior edició del festival, The Melt Goes On Forever i Ja hi retrobé Christian B. El certamen s'inaugurarà a la Sala Fenomen amb l'estrena a Espanya de Fragments of Paradise, de K.D. Davison, una mirada íntima a la vida i al treball de Jonas Mekas, el pioner del vídeo experimental, una cinta guardonada com a millor documental sobre cinema al Festival de Venècia. La pel·lícula de cloenda del festival serà La belleza i el dolor, de Laura Poitras, el film sobre la fotògrafa i activista Nan Goldin, guardonat amb el Lleó d'Or a Venècia.
He leído sus novelitas.
Ah, le han gustado.
Debo hablarle sinceramente. Me ha desilusionado. La venganza del duque, traidores, asesinos, damas que se desmayan. I could write a
preface to lovers. Escriptores. Cinema i la finestra indiscreta.
Habéis sido encausada.
Entonces ya ha empezado mi juicio.
Decidme, ¿quién sois? Teresa. 27 años hace que tomasteis hábito. Nadie temía que vinieseis a ser causa de controversia.
Como el tiempo llama al polvo y el
cielo... Ha sortit una cosa que parlava d'escriptores, hem parlat de Donetes, Mujercitas i les quatre hermanites i moltes coses més. Teresa de Jesús va escriure i molt i bé.
Sí.
I Teresa és la nova pel·lícula de Paula Ortiz, que sempre té una pel·lícula nova. I va de... un diàleg amb un inquisidor, que perquè fuma, ja veus que és el dolent de la pel·lícula des del que comença, i que és el Asier Etxeandia.
Exacte, sí.
Curiós que Blanca Portillo i Greta Fernández facin el mateix personatge.
Sí, perquè no s'assemblen molt, no? Tampoc, sí.
No, sí. Però bueno, la veritat és que el cinema de Paula Ortiz me cuesta.
Uh-huh. A mi aquesta pel·li en concret no l'entenc molt bé, vull dir, o sigui, no, la proposta, la barreja entre com l'amor al text, no? Perquè així sí que veus que és
Juan Mayorga.
Que això és evident i és una pel·lícula que mostra una estima per la paraula interessant, no? Perquè no veiem aquest tipus de pel·lícules i això m'agrada com a aposta, però la manera de creuar això amb la teatralitat i amb aquesta cosa mística visual a mi m'ha costat una mica. O sigui, no sabia en cap moment on era, no? No trobo que sigui una aproximació al personatge tan interessant com pensava que seria per les coses que havia llegit. És una mica la meva sensació.
Jo estic d'acord amb tu, el que passa és que el que m'arriba de Teresa, l'escriptora i pensadora i mística a través de la pel·lícula, hi ha coses que m'agafo com alguns pensaments
de dona
que la mateixa Paula Ortiz posava en valor.
Esa reivindicación de un espacio propio, del encierro para conseguir tener un espacio propio, tener un espacio de libertad, es una de las dimensiones para mí más subversivas y más revolucionarias de Teresa, y de una manera más honda, más elevada, de una manera además tan elemental como decir, lo único que queremos es retirarnos unas mujeres a vivir en el encierro bajo nuestra propia norma y bajo nuestro propio pensamiento, nuestro libre pensamiento. Efectivamente es algo profundo y muy que conecta con el ruido de hoy, con la lucha contra el ruido de hoy.
La otra frase la dice el inquisidor y dice: utopía, república de mujeres, qué disparate.
Como eso, como un espacio para las mujeres se sigue considerando una utopía y un disparate. Hay otra frase que dice ella justo en ese momento, que es: no hay acierto de mujer que no se ponga bajo sospecha. Y eso es algo que también yo vivo de manera muy, muy encarnizada y muy fuerte, y es cierto que también conecta con hoy. Es la misma idea que precisamente tú enunciabas, de esa clausura que al mismo tiempo es libertad. Well, it's Saturday night and I just got paid.
Per darrera vegada Little Richard i per darrera vegada la paraula de la DCA, que acomiadem perquè s'acaba en aquest moment la finestra discreta.
No, doncs ha estat un plaer.
Ah, que passat
molt bé.
Sí,
i a més ha donat per parlar de moltes coses a partir d'aquestes estrenes. Ha donat per una conversa molt xula.
Quin repte. Gràcies, Alfons. Gràcies, Sílvia. Uri. Semblava impossible, però no s'ha acabat aquí, senyores i senyors, perquè Little Richard ens acomiada, però Randy Newman i els seus 80 anys han de posar la firma final, perquè ara vindrà l'audiovisual i farem Waxman, Herman, Goldsmith, Horner, però abans Randy Newman. I què de Randy Newman? Doncs he pensat, home, ja posats que surt Sant Sarandon feia d'aranya a James i el Melocotón Gigante i que sortien insectes i bitxos i coses d'aquest estil, per què no acabem amb James i el Melocotón Gigante?
Que a mi m'agrada molt, és una pel·li molt maca. Sí.
Doncs aquí us deixem, amb l'audiovisual i amb Randy Newman.
In some way, I've written sort of third-person songs for my whole... almost my whole writing career.
En certa manera, he escrit les cançons en tercera persona al llarg de tota la meva carrera. Segurament no és l'opció més popular i comuna amb què treballar, perquè la gent està acostumada a una expressió molt més directa, més de tu a tu. Quan vas conduint per l'autopista a tota velocitat, no t'adones si hi ha una ironia en la cançó. Però és el que jo he triat de fer amb les meves cançons, com a sí, i és el que em caracteritza.
living in a house up on a hill. Had this little boy who lived with them, and they worked him like a dog. With any luck, they'd have him up there still. Long came up.